Put them up if you with me, yeah. In the middle.
Us. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Con toda esa prudencia y con toda esa precaución y sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que el plan de desescalada está funcionando. Ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y, en consecuencia, al conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.
És Pedro Sánchez, el president espanyol, parlant de l'estat d'alarma que avui es tornarà a prorrogar fins al 7 de juny. El Congrés dels Diputats hi donarà llum verda amb la mateixa aritmètica que l'anterior vegada, amb els vots favorables de Ciutadans i del PNB in extremis. Serà, però, per 15 dies, no pas per un mes, com pretenia el govern espanyol. Hi haurà alguns canvis, com la gestió única de la desescalada que queda en mans del Ministeri de Sanitat. És el dia 66 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que, com dèiem, doncs es prorrogarà fins al 7 de juny. De seguida expliquem tot el que ha passat al Congrés dels Diputats. Abans, però, repassem altres titulars d'aquest dimecres, com ara l'obertura de les escoles amb la fase 2. Avui, finalment, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat com anirà, Anna Ruiz.
Els alumnes que tornin a escoles i instituts ho faran en grups reduïts d'un màxim de 13 a infantil i primària i fins a 15 a partir de secundària, com ja us ha avançat la xarxa aquest matí. En cap cas es farà activitat lectiva.
Més coses, finalment les mascaretes seran obligatòries a l'espai públic a partir de demà.
Això tant al carrer com en espais tancats, sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. La mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys.
Els treballadors de l'Hospital del Mar de Barcelona es mobilitzaran cada dimecres per reclamar més seguretat i millores laborals, com recuperar el 5% del sou que tenen retallat.
S'han concentrat a les 8 del matí, tornen a fer-ho a aquesta hora durant el vespre, també sortiran a les 9 del vespre, animen altres centres a sumar-se a la protesta.
I ens ocuparem també d'un formatge solidari que s'ha convertit en un ecògraf portàtil.
La formatgeria Tros de Sort l'ha comprat amb els beneficis de la venda d'aquests formatges. L'aparell evitarà que molts veïns del Pallars Sobirà hagin d'anar fins a l'Hospital de Tremp.
I en esports, la Unió Esportiva Olot ha renovat l'entrenador Raúl Garrido.
També avui hem conegut que el tècnic balaguerí Robert Martínez ha renovat com a seleccionador de Bèlgica fins al 2022.
Doncs repassarem l'actualitat esportiva més tard. Ara fem un cop d'ull al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats amb la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat amb algunes nuvolades al Pirineu, però avui sense cap més conseqüència. El més destacat de la previsió meteorològica, però, és la temperatura. Una temperatura que ja és entre 2 i 3 graus més alta en general al país respecte a la jornada d'ahir, aquesta mateixa hora. I estem parlant de valors d'entre 29 i 28 graus a molts punts del prelitoral i, en canvi, cap a punts de l'interior les temperatures encara no han pujat, però sí que esperem que al llarg d'aquesta propera tarda aquests valors enfilin ben bé fins als 30 graus, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Puntualment, fins i tot, per sobre d'aquests 30 graus es pot assolir en algun lloc molt, molt local d'aquestes contrades que hem comentat. A la resta, màximes entre 25 i 30 graus i tot plegat, doncs, acompanyat d'un ambient força assolellat de cara a demà i demà passat. Doncs la veritat és que no esperem gaires variacions, les temperatures encara seran més altes i sí que sembla que demà podria caure algun petit ruixat a punts del Pirineu durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi. Molt bon dia. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi. Ràdio Sant Vicenç.
Hola, us parla Sara Cabrera. Sant Vicenç dels Horts, el personal de les voltes, treballa aquesta setmana a porta tancada per implementar les mesures de seguretat higièniques necessàries per poder reobrir la biblioteca. La previsió és poder obrir al públic la setmana vinent. A més, durant els propers dies es reobrirà la bústia de devolucions i ja es poden reservar documents per correu electrònic o per telèfon. També es podrà demanar informació bibliogràfica, preferiblement per telèfon o per correu. Montse Collazos és la directora de la Biblioteca Les Voltes.
La Biblioteca Les Voltes està preparant-se internament amb totes les mesures de seguretat i d'higiene per poder reobrir portes la setmana. Que sapigueu que ja podem anar responent als vostres missatges de documents sol·licitats. nosaltres els anirem preparant. Entre tant, estem treballant a porta tancada. Anirem recollint de mica en mica els documents i farem el préstec oportú. No patiu les persones que teniu documents a casa, perquè s'ha tornat a prorrogar el préstec fins al 31 de juliol. Volem que el retorn de documents pugui ser el més esglaonat possible. I la devolució es farà a partir de la bústia ubicada a l'exterior de l'edifici.
Tot i que les voltes pugui obrir a partir de dilluns vinent, durant la fase 1 del desconfinament no es podrà tenir accés a la col·lecció general de documents ni utilitzar la biblioteca per consulta ni per estudi. Tampoc fer ús dels ordinadors públics ni s'oferirà préstec interbibliotecari. Per reservar documents o fer consultes podeu enviar un correu a lesvoltes@sb-h.cat o trucar al 93 656 06 63 93 656 06 63.
El pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica es pot fer fins al 2 de juny. L'administració recorda que encara que es tingui un document amb data vençuda, el pagament es pot fer igualment, ja que els terminis s'han ampliat a causa de l'estat d'alarma. El calendari fiscal prorrogat es pot consultar al web de l'Ajuntament. Els pagaments es poden fer als caixers automàtics i al web de l'organisme de gestió tributària. Més informació al telèfon 93 472 91 83. 93 472 91 83.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. País a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos.
care the way you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear.
Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura, evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never got a word, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check, when you need that. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be requesting whatever that you tell me, cause it's pain you be spitting. Oh, best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check, when you need that, I'ma let you have it.
Tècnics i sanitaris. D'altra banda, la UPC i les institucions que col·laboren en el projecte faran activitats de formació sobre les mascaretes higièniques i el seu bon ús tant a empreses com a la població en general.
Continuem. Aquest dimecres Barcelona ha obert les platges de 6 del matí a 8 del vespre per anar a passejar o a fer esport en les franges establertes, en cap cas per anar a banyar-se o a prendre el sol, com havien dit inicialment ahir. La mesura serveix fins dilluns, quan s'espera que la capital passi a la fase 1. Mentrestant, on es van preparant per la temporada de banyes a Badalona, allà els socorristes ja preparen els protocols. Radio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bon dia. Vosaltres heu parlat amb ells, com ho tenen?
Bon dia. Des de Proactiva afirmen que la situació de crisi i el canvi de govern ha provocat que l'Ajuntament encara no hagi licitat un nou contracte del servei. Confien, però, que s'acabi prorrogant el de l'any passat, tal i com afirmen ja s'està fent a d'altres municipis catalans. Però la pregunta és, quan començaran a treballar? Segons el decret d'alarma, el bany recreatiu no està previst fins la fase 3. Per això, però, tindria sentit que a Badalona el servei comencés abans de l'inici de la tercera fase. N'ha parlat el director de Proactiva Serveis Aquàtics, Oriol Canals.
El que fem és aportar nous elements de protecció personal pels nostres treballadors, pels socorristes i per les persones que fan l'atenció sanitària, i nous mètodes de desinfecció que fins ara no fèiem servir. I d'altra banda, el que fem també és elaborar i reordenar els protocols de rescat aquàtic, aportant també nous elements de protecció personal.
Des de Proactiva asseguren que ja fa dies que vigilen platges com la de Calella durant els horaris que està permès practicar esports aquàtics. De moment ja treballen en adaptar protocols per quan s'hagi de tindre algú tant a la sorra com a l'aigua per tal de minimitzar el risc de contagi.
Gràcies, Raquel, des de Radio Ciutat de Badalona. I seguim a la platja, ara parlant de xiringuitos. A Arenys de Mar, els seus responsables veuen el futur amb molta, molta incertesa. Tant és així que diuen que potser no els val la pena pujar a la persiana. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
La presidenta de l'Associació de Guinguetaires d'Arenys de Mar, Susana Coll, diu que davant d'aquesta incertesa i la manca d'informació, algunes guinguetes no obriran aquest estiu perquè veuen inviable econòmicament. Estan a l'expectativa de conèixer quines mesures caldrà prendre i si rebran ajudes de l'administració. Tot i així, destaca que des de l'Ajuntament ja han demanat a Costes que no els cobri el cànon de platges.
Hi haurà també un control d'accés. Això és el que no sabem realment, no? Perquè el tema de l'aforament de la guingueta, en aquest cas, el tenim molt assumit. El problema és, a més, hi haurà una reducció d'aforament de la platja. Què implicarà tot això? Què serà? Això està molt a l'aire.
Coll afirma que aquestes últimes setmanes han estat treballant juntament amb la resta de guinguetaires del territori català sobre les mesures que prendran per evitar el contagi de la Covid-19.
I ara parlem d'aquest formatge solidari que s'ha convertit en un ecògraf portàtil. La formatgeria Tros de Sort l'ha comprat amb els beneficis de la venda d'aquest producte. L'aparell evitarà que a partir d'ara molts veïns del Pallars Sobirà s'hagin de desplaçar fins a l'Hospital de Tremp. Ens ho amplien des de Ràdio Tremp. Anna Solana, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La campanya ha consistit en destinar un 10% dels diners recaptats amb la venda dels formatges del lot solidari a la compra de l'ecògraf. El dispositiu portàtil, que està valorat en uns 3.200 euros, permetrà que la població del Pallars Sobirà pugui rebre un diagnòstic inicial al cap de sort o al propi domicili sense haver de desplaçar-se a l'Hospital del Pallars a Tremp. El lliurament de l'ecògraf, que també permetrà realitzar ecografies pulmonars a pacients amb Covid-19, es va fer dilluns al centre d'atenció primària de Sort de mans del gerent del tros de sort, Josep Font. Segons Font, la resposta de la gent ha estat excepcional. De fet, els seus impulsors estan tan satisfets amb la campanya que el tros de sort seguirà venent el lot solidari. Aquesta vegada, el 10% dels diners que es recaptin es destinaran a un projecte d'investigació científica.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Tremp. Arribats a aquest punt, toca fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè la Unió Esportiva Olot ha renovat l'entrenador Raúl Garrido. L'acord es va tancar finalment ahir al vespre i d'aquesta manera el tècnic valencià engegarà la seva quarta temporada al capdavant de l'equip, que jugarà una temporada més a la segona divisió B. També avui hem conegut que el tècnic balaguerí, Robert Martínez, ha renovat com a seleccionador de Bèlgica fins l'any 2022. I parlem d'hoquei sobre patins, i és que se'n va una de les jugadores més emblemàtiques en la història del patí hoquei Club Sant Cugat, Maria Rosa Tamburini. Va ser una de les pioneres de l'hoquei patins a Catalunya i a l'Estat, i un referent a l'esport femení de Sant Cugat, on hi ha estat 25 anys defensant la samarreta del patí hoquei. Des de Cugat Mèdia ens n'informa en Martí González.
Després de 25 anys al club, la Sant Cugatenca ha decidit penjar els patins i posar punt final així a la seva carrera. En declaracions a Cugat Mèdia, Tamburini ha explicat que, pensant en la temporada vinent, no es veia jugant i que per això ha decidit que era un bon moment per deixar-ho.
Plantejar-me la temporada que ve, els objectius, projectes i tot, em vaig donar compte que potser el ser jugadora ja no estava entre les meves prioritats. I he preferit penjar els patins, que encara tenia il·lusió, que no pas allargar-ho.
Enrere queda un quart de segle a la pista i una carrera sense la qual l'hoquei patins femení a Catalunya, com és actualment, no es podria entendre. Referència del Patí Hoquei Club Sant Cugat, entitat que no ha deixat mai, tot i tenir ofertes per jugar fora, va ser de les primeres noies en poder jugar amb nois a la categoria Levi i, a poc a poc, juntament amb d'altres jugadores, va iniciar la transformació d'un esport on les dones han anat guanyant terreny. Tamburini va ser internacional per Espanya, amb qui va aconseguir el subcampionat del món al Mundial de Xile del 2006, i per Catalunya, amb qui també va ser subcampiona de la Copa Amèrica i va guanyar dues Golden Cup.
Més hoquei sobre patins perquè Maria Díez renova amb el Club Patí Manlleu. La màxima golejadora de l'hoquei Lliga Femenina continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt osonenc, que aquest curs ha aconseguit el primer títol en la seva història. El Manlleu ha anunciat la renovació de Díez, una peça clau que seguirà el club, i es manté al bloc amb la continuïtat garantida ja d'Anna Casarramona, Nara López i Elisabet Gurri. I en bàsquet, a d'hora, l'ONU renova per un any amb l'Spar City Leaf Girona. L'ala pivot nord-americana ha estat una peça també clau per Eric Suris, sent la jugadora que més minuts ha disputat amb l'equip. La seva renovació se suma a la de Laia Palau, que ha confirmat també que en els darrers dies la seva continuïtat en el projecte. I la Federació Internacional de Motociclisme ha cancel·lat els dos primers grans premis del Mundial de Trial que s'havien de disputar les properes setmanes, tant a la República Txeca com a la Gran Bretanya. El Trial de les Nacions, previst pel 12 i 13 de setembre a Portugal, també ha quedat finalment cancel·lat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Doncs aquesta és la crònica esportiva d'aquest dimecres, l'actualitat esportiva del que ha donat de si en el moment aquest dia. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles.
Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Com anem, Judit? Avui diu que parlarem de prudència i de decòrum?
Sí, avui serem prudents i direm com ho explica el refranyer. Per exemple, aquell que té un dit de seny, per gust, no estira un avenc.
Ara me'n recordo d'una. Si dus la mitja garró en què et posis de la vita, ningú et prendrà per senyor.
Oh, i tant! I per seguir sent prudent, hauríem de recordar-nos aquest. Qui està quiet al llit no empassega, ja l'ha brit.
O d'aquesta altra, del que tremola i cruix, allunya-te'n tant com puguis si no vols que et causi enuig.
Entre la prudència i l'egoisme, no? Pobrets els qui cruixen.
Sí, era una mica egoista això de deixar de banda per no haver-te'n de fer càrrec, però els humans diu que som així.
Mira, saps què? Podríem dir-los com s'acabava el del darrer programa, no?
Som-hi, deia així. Si tothom callés el que sap, ningú no sabria res.
A veure si saben acabar aquest. No deixis la porta oberta ni que tinguis na-na-na-na.
Truquin, enviïn missatge, WhatsApp. Vinga, va, que els esperem.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla. Amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Con toda esa prudencia y con toda esa precaución y sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que el plan de desescalada está funcionando. Ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y, en consecuencia, al conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.
És Pedro Sánchez parlant de l'estat d'alarma que avui es tornarà a prorrogar fins al 7 de juny. El Congrés dels Diputats hi donarà llum verda amb la mateixa aritmètica que en l'anterior cas, amb els vots favorables de Ciutadans i in extremis del Partit Nacionalista Basc. Serà, però, de 15 dies i no durant un mes, com pretenia el govern espanyol, i hi haurà alguns canvis, com la gestió única de la desescalada, que queda únicament en mans del Ministeri de Sanitat. És el dia 66 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que es prorrogarà, com dèiem, fins al 7 de juny. De seguida us expliquem tot el que ha passat a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats. Abans repassarem, però, altres titulars d'aquest dimecres que arriba carregat, com ara l'obertura de les escoles amb la fase 2. Avui, finalment, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat com anirà, Anna Ruiz.
Sí, els alumnes que tornin a escoles i instituts ho faran en grups reduïts d'un màxim de 13 a infantil i primària i fins a 15 a partir de secundària. Com ja us ha avançat la xarxa, en cap cas es farà activitat lectiva.
Més coses. Finalment, les mascaretes seran obligatòries a l'espai públic a partir de demà.
Això tant al carrer com en espais tancats, sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. La mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys.
Els treballadors de l'Hospital del Mar de Barcelona es mobilitzen i ho faran cada dimecres per reclamar més seguretat i millores laborals, com recuperar el 5% del sou que tenen retallat.
S'han concentrat a les 8 del matí, també sortiran a les 9 del vespre, animen altres centres sanitaris a sumar-se a la protesta.
I ens ocuparem també d'un formatge solidari que s'ha convertit en un ecògraf portàtil.
La formatgeria Tros de Sort l'ha comprat amb els beneficis de la venda d'aquests productes. L'aparell evitarà que molts veïns del Pallars Sobirà hagin d'anar fins a l'Hospital de Tremp.
I en esports, la Unió Esportiva Olot ha renovat l'entrenador Raúl Garrido.
També avui hem conegut que el tècnic balaguerí Robert Martínez ha renovat com a seleccionador de Bèlgica fins al 2022.
I fem un cop d'ull ara al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats amb la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat, amb algunes nuvolades al Pirineu, però avui sense cap més conseqüència. El més destacat de la previsió meteorològica, però, és la temperatura. Una temperatura que ja és entre 2 i 3 graus més alta en general al país respecte a la jornada d'ahir, aquesta mateixa hora. I estem parlant de valors d'entre 29 i 28 graus a molts punts del prelitoral. I, en canvi, cap a punts de l'interior, les temperatures encara no han pujat, però sí que es esperem que al llarg d'aquesta propera tarda aquests valors s'enfilin ben bé fins als 30 graus, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Puntualment, fins i tot per sobre d'aquests 30 graus, es pot assolir en algun lloc molt, molt local d'aquestes contrades que hem comentat. A la resta, màximes entre 25 i 30 graus i tot plegat, doncs, acompanyat d'un ambient força assolellat de cara demà i demà passat. Doncs la veritat és que no esperem gaires variacions, les temperatures encara seran més altes i sí que sembla que demà podria caure algun fenomen, algun petit ruixat a punts del Pirineu durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi, molt bon dia, fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Bel Llosera. Passen 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que es debat al Congrés dels Diputats. És la cinquena i finalment per 15 dies i no pas per un mes, com inicialment volia el president espanyol Pedro Sánchez. La fotografia és bastant semblant a l'anterior pròrroga. Dures crítiques des de l'oposició i aprovació pels pèls amb els vots de Ciutadans i el Partit Nacionalista Basc. Jordi Casino, tu has estat seguint i de fet estàs seguint tot el que està passant a l'hemicicle des de les 9, encara està en marxa. Què ens en pots destacar? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs més de 5 hores i mitja de ple al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol ha tornat a fer una crida a l'unitat i una defensa aferrissada de l'estat d'alarma, assegurant que és un instrument que permet salvar vides i llocs de feina i també que no ha limitat drets. Un Pedro Sánchez que ha lamentat la decisió del PP de votar en contra per primera vegada i de que faci servir els mateixos discurs i els mateixos arguments que l'ultradreta de Vox.
Con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado, una responsabilidad de defender la salud pública y salvar vidas de españoles. Y usted, señor Casado, y su grupo, lo que están haciendo es dimitir de la enorme responsabilidad de Estado que le confieren los españoles al principal partido de la oposición.
En la mateixa línia, Pedro Sánchez ha lamentat les crítiques i el vot en contra d'Esquerra Republicana.
Van a volver a votar ustedes con el PP y con la ultraderecha, pero no por eso son un partido de ultraderecha. Y la verdad es, señor Rufián, que yo valoro mucho el diálogo que tengo con Esquerra Republicana y que quiero seguir practicándolo a lo largo de la próxima, o mejor dicho, de esta legislatura, que le recuerdo, tiene 4 años por delante.
Les intervencions de Pedro Sánchez han aixecat dures crítiques i també retrets de Vox i del PP, on el seu líder Pablo Casado ha tornat a acusar-lo de mentir i de provocar el caos.
Por una vez, piense en el interés general en vez de pensar en el suyo propio y cambie el rumbo para evitar el naufragio. Después de 2 meses otorgándole los máximos poderes que nunca se habían dado desde la oposición al gobierno, su balance de gestión de esta crisis es un erial. Suya es toda la responsabilidad, pues no ha querido contar con nadie en ningún momento. Por eso se le recordará.
Des dels partits independentistes catalans, el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha tornat a deixar entreveure el final precipitat de la legislatura pel suport de Ciutadans a la nova pròrroga de l'estat d'alarma.
Enramiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que despertó muchísima ilusión en muchísima gente. Un espíritu que era palanca para el progresismo, pero que también era dique de contención para el fascismo.
I des de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha deixat clar que tornaran a votar en contra per la manca de diàleg del govern espanyol, tot i que aquest acabi acceptant tard algunes de les propostes de l'executiu català.
Y finalmente, tal como propuso el presidente Torra, las mascarillas serán obligatorias desde mañana en espacios cerrados y en la calle. Pero ¿sabe qué ocurre? Que aunque mañana todo el mundo deba de cubrirse el rostro, a su gobierno se le han ido cayendo todas las máscaras durante esta pandemia.
Continua aquesta hora al ple amb la segona intervenció d'Adriana Lastra, portaveu del PSOE, l'escoltem en directe.
El consejero de la Sanidad, la señora Ayuso, se dedicaba a defender en mitad de la pandemia la privatización de la sanidad pública. ¿Y esto también nos lo tenemos que callar? ¿Esto también nos lo tenemos que callar? En aras a la unidad, mientras usted sube aquí todos los miércoles a esta tribuna y nos insulta, y nos llama criminales, y nos llaman asesinos, y nos amenazan desde sus escaños.
Mire. És en directe Ariadna Lastra en la seva intervenció, en aquesta segona ronda d'intervencions que s'està fent al Congrés dels Diputats, adreçant-se a la bancada del Partit Popular. Gràcies, Jordi Casino, bona feina. Més coses de l'estat d'alarma i de l'evolució de les fases de desescalada en depèn l'altra gran notícia d'aquest dimecres, que és el calendari i les condicions de tornada a l'escola. Està prevista a partir de la fase 2, però els primers centres que hi haurien d'entrar, els de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, no obriran portes fins a l'1 de juny. Com us hem avançat des d'aquest matí a la xarxa, les aules podran acollir un màxim de 13 alumnes a educació infantil i a primària i de 15 a partir de secundària. I en cap cas es reprendrà l'activitat lectiva presencial abans de les vacances. Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la que ha estat la primera roda de premsa des que va començar el confinament. La seguia la Mont Carvajal. Mont, et passem el relleu. Bon dia.
Bon dia, Anna. Primera roda de premsa que ha durat una hora i mitja. Acaba d'acabar. Bargalló ha explicat que reobren els centres que estiguin en fase 2 a partir de l'1 de juny, no per fer classes, sinó tutories i acompanyaments, i sempre de manera voluntària. És a dir, que no es reprenen presencialment.
El curs no es torna a reprendre presencialment. El curs porta ja uns mesos fent-se telemàticament i telemàticament acabarà. Primer, perquè amb les dades que són seria un daltabaix pretendre canviar-ho, i després perquè les condicions sanitàries estrictes que hem de complir ens impedeixen, ni que ho volguéssim, acollir tots els alumnes en tots els centres.
De cara al setembre, que hi havia incògnites, sí que el curs serà presencial, però ens diu Bargalló que ens trobarem amb una emergència educativa, caldrà més professorat i demana cessió d'espais.
Al setembre estarem en emergència educativa. I aquestes mesures d'ocupació, per exemple, dels espais, que ara per ara s'apunta que són un alumne per 4 metres quadrats, farà que els espais que actualment tenim en el sistema educatiu siguin insuficients per acollir tots aquests grups d'alumnes, que tindran com a màxim 15 en cada espai.
Després Bargalló ha estat explicant que no és que s'hagin de doblar els espais i, per tant, doblar també el nombre de professorat, que actualment són 130.000 professors, sinó que cal trobar espais al voltant dels centres, de les escoles i dels instituts. Aquests espais podrien ser públics o privats. De cara al setembre, els menjadors estaran oberts i el transport també. El transport seria, doncs, amb la meitat d'ocupació i amb mascareta. Com que s'haurà de mantenir encara les precaucions, doncs s'hauran de fer torns de menjadors, torns de pati i torns d'entrada i sortida de l'escola. Diu Bargalló que preferim que tots els alumnes vagin presencialment amb aquestes condicions, que no pas que mig centre obri un dia i mig centre l'endemà. De cara a l'estiu, per acabar, tots els espais del departament estan a disposició de casals i activitats de lleure, dit Bargalló, i que ho ha comunicat als ajuntaments. Per tant, els municipis ja saben que compten amb aquestes instal·lacions.
Gràcies, Mont. Fins aquí les explicacions que ha donat el conseller Josep Bargalló. Ara ens ocupem d'un altre membre del govern, el vicepresident Pere Aragonès, que avui estava de visita a la planta de SEAT a Martorell.
Sí, des d'allà s'ha referit a tot allò que està passant avui al Congrés dels Diputats amb la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma. Pere Aragonès ha desvinculat el vot negatiu dels republicans de la posada en marxa de la taula de diàleg.
Són condicions clares i, evidentment, nosaltres considerem que els compromisos d'investidura, que són compromisos a favor d'una solució política a Catalunya, s'han de mantenir i no ho entendríem de cap altra manera. I, per tant, a qui li correspon respondre si manté els compromisos d'investidura és el govern de PSOE i Podemos i no pas els grups parlamentaris, que hem posat sobre la taula solucions justes, sortides per tothom a la crisi i, evidentment, també per abordar el conflicte polític que tenim i que no desapareix malgrat el coronavirus.
Aragonès també ha acusat el govern de Pedro Sánchez de mirar cap a la dreta perquè, segons ha dit, li surten més barats els acords.
Doncs deixem la política i parlem dels treballadors de l'Hospital del Mar de Barcelona, que aquest dimecres, com us dèiem en titular, s'han tornat a mobilitzar, de fet es tornen a mobilitzar durant tot el dia, per reclamar més seguretat i millores laborals, com recuperar el 5% del sou que tenen retallat.
S'han concentrat a les 8 del matí, també ho faran a les 9 del vespre. De fet, diuen que les protestes es repetiran cada dimecres i animen altres centres sanitaris a sumar-se a la protesta. Ho feia Xavier Tarragón, que és el president del comitè d'empresa.
Protestem perquè creiem que, si bé al principi creiem que era un moment de donar-ho tot per la situació d'excepcionalitat que teníem, i aleshores ens mostraven prudents, però creiem que ja ha arribat el moment, degut a aquesta desescalada que ja ve, ja és el moment de protestar i de reclamar allò que és nostre.
Doncs tot plegat avui que hem conegut que les últimes 24 hores 37 persones han mort per Covid-19. És la xifra més baixa dels últims dos mesos.
Són les darreres dades del Departament de Salut que ha publicat desglossades les xifres de defuncions. Això permet saber que el dia que n'hi va haver més va ser el 30 de març. Van ser 402 persones. El que s'ha enfilat a les últimes hores són els casos diagnosticats, que s'acosten als 63.000 després d'un increment de 2.000.
I situem-nos ara al Ripollès, concretament a Campdevànol, on avui ens arriba que l'Ajuntament demana tancar el torrent de la Cabana durant tot l'estiu. Ràdio Ripoll, Xevi Pujol, per què? Bon dia.
Bon dia. Des de l'Ajuntament de Campdevànol no es veuen amb recursos suficients per garantir que aquest estiu es compleixin les distàncies de seguretat que imposa la Covid-19 a la zona del torrent de la Cabana. La possibilitat de tancar l'accés a aquests gorgs aquest 2020 es troba sobre la taula i va prenent força. En parla Dolors Costa, alcaldessa de Campdevànol.
Això també ajudarà a regenerar-se tota la zona si entrem en un any en un estiu de tranquil·litat que no es permeti l'entrada a gent. Això és l'opció que guanya més força ara mateix des de l'Ajuntament.
Des del consistori s'han posat en contacte recentment amb Marta Jové, directora dels Serveis de Medi Ambient de Girona, i amb Albert Ballesta, director del Departament d'Interior a Girona. Des de Protecció Civil s'han donat garanties que es col·laborarà amb el que faci falta. Des de l'Ajuntament ja han descartat del tot la gestió que s'ha vingut fent els dos últims anys perquè no veuen viable que amb l'estat de la pandèmia es puguin ajuntar fins a 500 persones en aquest entorn natural. La decisió ferma encara està per prendre.
Gràcies, Xavi, des de Ràdio Ripoll. I més enllà de la crisi de la Covid-19 i de tots els seus efectes, avui també us volem parlar de la campanya del préssec i la nectarina. I és que aquest dimecres s'han presentat les previsions de collita. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fori, quines són? Bon dia.
Així, Lleida passa de produir 466.500 tones de fruita el 2019 als 379.100 tones d'enguany, segons les previsions de Frucat. La caiguda més gran a nivell català, però, és la de Girona, que ha vist caure la seva producció en un 22% respecte a l'any passat. Després trobem Tarragona amb un 18,8 i Lleida amb aquest 18,7. Barcelona, per això, és la que menys ha caigut, amb un 2,2%. Tot i així, apunten que hi ha menys producció, però que la fruita té més sucre. Així, a Frucat conclou també que hi ha hagut menys producció a Catalunya, una situació però que també es repeteix a la resta d'Europa. La qualitat de la fruita és excel·lent i es donen les condicions per una bona campanya comercial. De fet, que a Europa també hi hagi hagut menys producte pot suposar una ajuda per al sector català, segons Afrucat, que apunta que es poden millorar els preus de la fruita d'os d'aquesta campanya.
Són 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Congrés donarà llum verda a una nova pròrroga de l'estat d'alarma de 15 dies més i sota el comandament únic del ministre de Sanitat.
Tirarà endavant, com la vegada anterior, amb els vots favorables de Ciutadans i del Partit Nacionalista Basc. Els partits independentistes catalans hi tornaran a votar en contra.
Els alumnes podran tornar a escoles i instituts en la fase 2, però en grups reduïts.
Serà d'un màxim de 13 estudiants en les etapes infantil i primària i fins a 15 a partir de secundària, tal com us havia avançat a la xarxa. En cap cas es farà activitat lectiva.
Més coses, finalment les mascaretes seran obligatòries a l'espai públic a partir de demà.
I això tant al carrer com en espais tancats, sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. La mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys.
I els treballadors de l'Hospital del Mar de Barcelona es mobilitzaran cada dimecres per reclamar més seguretat i millores laborals, com recuperar el 5% del sou que tenen retallat.
S'han concentrat a les 8 del matí, també sortiran a les 9 del vespre, animen altres centres a sumar-se a la protesta.
A Ara us ho dèiem, una de les notícies importants d'avui, un dia informativament molt dens, fa referència a aquesta obligació de portar mascareta a l'espai públic. Entra en vigor demà, segons hem llegit a primera hora del matí, el butlletí oficial de l'Estat.
Caldrà portar mascareta al carrer i en espais tancats sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. La mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys i és recomanable entre els 3 i els 5. Es fan excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i, òbviament, quan sigui incompatible amb l'activitat que es faci, per exemple, per menjar. L'ordre del Ministeri no diu res d'on sis.
Caldrà esperar a demà a veure com s'implanta aquesta mesura. Us ho explicarem de ben segur demà al migdia. Ara canviem de qüestió i parlem d'un efecte col·lateral del confinament, que és un augment de les lesions. Davant del confinament, més gent s'ha animat a sortir a fer esport i això ha fet augmentar el nombre de lesionats. Si més no, això és el que han notat els fisioterapeutes de la Garriga. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bon dia. Situa's una mica més, si us plau.
Bon dia. Ja porta 2 setmanes obert el centre Fisioteràpia i Salut, situat a les Galeries Banys de la Garriga, que ha començat a atendre la seva clientela. Tot i així, s'han apropat un nou tipus de persones amb mobilitat reduïda que s'han vist afectades pel confinament i veïns i veïnes que s'han lesionat amb la tornada al carrer. Així ho explica una de les treballadores, Ariadna Miró.
Per molt que s'hagi dit que s'ha d'anar amb cuidado, que s'ha de començar a poc, la gent té moltes ganes i algun sí que s'accedeix. Llavors, el canviar de disciplina esportiva, d'entrenar dins de casa, i llavors, de cop i volta, deixar-te sortir a córrer, a bicicleta, a caminar, pues sí que hi ha hagut algunes lesions.
Davant el creixement de lesions de persones que no estan acostumades a practicar esport, Miró dona alguns consells bàsics a seguir. Començar amb sessions curtes i de poca intensitat i anar gradualment augmentant la duresa perquè el cos s'hi acostumi.
Doncs important seguir aquests consells. Gràcies, Jordi Roig, des de Ràdio Silenci. De seguida anirem a Cultura, a la crònica cultural, però abans volem treure el cap a Tremp per parlar-vos d'un formatge solidari que, de fet, ja us hem apuntat en titulars i que s'ha acabat convertint en un ecògraf portàtil. La formatgeria Tros de Sort l'ha comprat amb els beneficis de la venda d'aquest producte. L'aparell evitarà que a partir d'ara molts veïns del Pallars Sobirà doncs, hagin de desplaçar per moltes causes fins a l'Hospital de Tremp. Ens ho amplien des de Ràdio Tremp els companys d'allà. Anna Solana, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La campanya ha consistit en destinar un 10% dels diners recaptats amb la venda dels formatges del lot solidari a la compra de l'ecògraf. El dispositiu portàtil, que està valorat en uns 3.200 euros, permetrà que la població del Pallars Sobirà pugui rebre un diagnòstic inicial al cap de sort o al propi domicili sense haver de desplaçar-se a l'Hospital del Pallars a Tremp. El lliurament de l'ecògraf, que també permetrà realitzar ecografies pulmonars a pacients amb Covid-19, es va fer dilluns al centre d'atenció primària de Sort de mans del gerent del Tros de Sort, Josep Font. Segons Font, la resposta de la gent ha estat excepcional. De fet, els seus impulsors estan tan satisfets amb la campanya que el Tros de Sort seguirà venent el lot solidari. Aquesta vegada, el 10% dels diners que es recaptin es destinaran a un projecte d'investigació científica.
Gràcies, Anna Solana, des de Ràdio Tremp. Ara sí, crònica cultural. Aquest dimecres obrim aquest espai amb el Corpus d'Olot. Enguany la faràndula no hi podrà ballar. No hi haurà ni la cercavila del 13 de juny ni el ball de gegants de l'endemà. Tampoc s'estan podent fer assajos. Més informació des d'Olot Televisió. Natàlia Moreno, bon dia.
Bona tarda. La comissió de la faràndula d'Olot ha decidit per unanimitat anul·lar la cercavila de Corpus, prevista per dissabte 13 de juny a la tarda, així com el ball dels gegants i la sardana de diumenge al migdia. Les mesures de prevenció i contra la propagació del coronavirus fan inviable la celebració d'aquests actes i així ho ha notificat aquest matí l'Ajuntament d'Olot a través d'un comunicat. Els balladors no poden assajar el ball. Tot plegat fan impossible els esdeveniments. Agustí Arbós és el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot.
La situació actual ja, tant per temes de salut com per dates, etc., doncs ja ho feia molt complicat, sobretot perquè nosaltres, com coneixem el Corpus, doncs és una activitat a la via pública on es pot acumular moltíssima gent i, per tant, la realització de manera normal d'aquest esdeveniment ja ens semblava doncs, molt, molt inviable veient doncs, les recomanacions que estem rebent i la situació com està.
Així doncs, les novetats anunciades per la celebració del Dia de Corpus d'enguany a la capital de la Garrotxa es posposen amb l'objectiu d'introduir-les l'any vinent. Aquestes novetats eren la presència dels cabassuts i els cavallets tant a la cercavila com al ball de diumenge. La comissió de la faràndula fa una crida a la ciutadania per mantenir a les xarxes socials la celebració de Corpus d'aquest any, penjant el diumenge 14 a les 12 del migdia fotografies o vídeos dels balls de la faràndula amb l'etiqueta Corpus Confinat Olot.
Doncs ja ho sabeu, gràcies Natàlia des d'Olot Televisió. Tot seguit algunes propostes per aquest dimecres, com les xerrades que promouen des dels Pallapupes. Avui a les 7, la seva directora, Angie Rosales, conversa amb Jaume Mateu, el que és el mateix, Tortell Poltrona.
Jaume Mateu és el fundador i president de Pallassos Sense Fronteres i del Circ Cric. La conversa reflexionarà sobre l'humor com una de les eines més poderoses en els moments actuals. Ho podeu seguir a través d'Instagram.
Més propostes. La Diputació de Barcelona també organitza cada dia activitats en línia. Avui hi ha lectures de quilòmetre zero.
Són trobades setmanals amb autors i autores locals amb l'objectiu de contribuir a difondre la seva obra. Avui a les 7 de la tarda amb Màrius Montmany Alonso, autor de la teoria de les tres potes i la quarta, en directe a l'Instagram de la Biblioteca de Piera.
I a la Casa de la Dansa del Mercat de les Flors continuen oferint propostes al seu web.
Ara mateix, en portada, podeu veure el baile de Juan Carlos Lérida, la darrera entrega de la seva trilogia, Los cuerpos del flamenco, i per a tota la família hi ha Flexelf, d'Àngels Margarit i la companyia Mudanzas.
I arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè la Unió Esportiva Olot ha renovat l'entrenador Raúl Garrido. L'acord es va poder tancar finalment ahir al vespre i d'aquesta manera el tècnic valencià engegarà la seva quarta temporada al capdavant de l'equip, que jugarà una temporada més, a la segona divisió B. També avui hem conegut que el tècnic balaguerí Robert Martínez ha renovat com a seleccionador de Bèlgica fins l'any 2022. I parlem d'hoquei sobre patins, i és que se'n va una de les jugadores més emblemàtiques en la història del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Rosa Maria Tamburini va ser una de les pioneres de l'hoquei patins a Catalunya i a l'Estat, tot un referent en l'esport femení de Sant Cugat del Vallès, on s'ha estat 25 anys defensant la samarreta del Patí Hoquei. Des de Cugat Mèdia ens n'informa Martí González.
Després de 25 anys al club, la Sant Cugatenca ha decidit penjar els patins i posar punt final així a la seva carrera. En declaracions a Cugat Mèdia, Tamburini ha explicat que, pensant en la temporada vinent, no es veia jugant i que per això ha decidit que era un bon moment per deixar-ho.
Plantejar-me la temporada que ve, els objectius, projectes i tot, em vaig donar compte que potser el ser jugadora ja no estava entre les meves prioritats. I he preferit penjar els patins, que encara tenia il·lusió, que no pas allargar-ho.
Enrere queda un quart de segle a la pista i una carrera sense la qual l'hoquei patins femení a Catalunya, com és actualment, no es podria entendre. Referència del Patí Hoquei Club Sant Cugat, entitat que no ha deixat mai, tot i tenir ofertes per jugar fora, va ser de les primeres noies en poder jugar amb nois a la categoria la B i, poc a poc, juntament amb d'altres jugadores, va iniciar la transformació d'un esport on les dones han anat guanyant terreny. Tamburini va ser internacional per Espanya, amb qui va aconseguir el subcampionat del món al Mundial de Xile del 2006, i per Catalunya, amb qui també va ser subcampiona de la Copa Amèrica i va guanyar dues Golden Cup.
I en bàsquet, Adora Elonu renova amb l'Sparcity Leaf Girona per una temporada més. L'ala pivot nord-americana ha estat una peça clau per Eric Suris, sent la jugadora amb més minuts disputats en l'equip aquesta temporada. La seva renovació s'assuma a la de Laia Palau, que ha confirmat també en els darrers dies la seva continuïtat en el projecte. I tornem al futbol, perquè les eliminatòries express d'ascens a segona A i segona B ja van agafant forma. En la que s'ha de jugar per pujar a segona divisió i participaran el Sabadell, el Cornellà, el Barça B, a més del Castelló. Aquestes eliminatòries s'iniciarien el 18 de juliol. En la mateixa data començarien també les promocions d'ascens de tercera divisió a segona B, amb la participació de l'OSPI, el Terrassa, l'Europa i el Sant Andreu. Els equips catalans, però, encara no han pogut començar els entrenaments grupals, ja que no estan considerats com a professionals i alhora s'ubiquen en zones geogràfiques que estan encara en la fase 0 de desescalada. I això és tot pel moment.
Doncs és l'actualitat esportiva, la crònica esportiva d'aquest dimecres. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí, però tornarem demà, puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
la xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com regular el trànsit intestinal? Podria ser que estiguéssiu patint restrenyiment per tres causes diferents i, per tant, s'hauran d'aplicar diferents solucions. En el primer cas, el viure una situació estressant, de preocupació, incertesa o fins i tot de por, fa que patim emocions que ens alteren la microbiota i ens provoquen restrenyiment i, a l'inrevés, que aquesta dificultat d'anar de ventre ens faci sentir pesats i de mal humor. Hem de procurar revertir l'estat anímic, procurant realitzar tècniques de relaxació o d'alliberació, com meditar, practicar esport o ioga, o ballar o cantar, o qualsevol activitat que us produeixi benestar. També podem assegurar l'aport a la nostra dieta d'alguns aliments que ens ajudaran a regular els nivells de dopamina i serotonina implicades en el manteniment d'un bon estat anímic. Alguns exemples en són el plàtan, la poma o l'alvocat, els fruits secs com les ametlles i les nous, les llavors de chia, sèsam, lli, girassol o carbassa, la remolatxa, el cacau pur o la xocolata negra mínim 75% cacau, o el peix blau petit o els ous, o condimentar els plats amb cúrcuma. Per altra banda, és molt important la hidratació. Si us costa l'aigua sola, podeu fer caldos vegetals, infusions o aigua saboritzada i oblideu-vos de les begudes alcohòliques com la cervesa o el vi. A més, la nostra microbiota necessita alimentar-se de fibra soluble i, per tant, heu de mantenir una dieta rica en fruita i verdura i que aquesta hi sigui present tant al dinar com al sopar. Finalment, cal que seguiu mantenint-vos actius, sigui pujant i baixant escales o realitzant alguna activitat física. Per tant, les solucions que teniu si patiu restrenyiments...
They said you were a bride.